causes. És tot de moment. Molt bona nit i fins demà. Gràcies.
Ràdio Arenys, 91.2 FM.
Hi ha molta gent que s'enfada quan algú parla de la pretemporada castellera. Perquè, clar, un cop comença la temporada, comença i ja està. Tot i que segurament els més ofesos ho fan per la coincidència amb el lèxic esportiu. El cert és que, tot i que ja hi ha moltes colles voltant per plaça i que algunes ho fan ja amb l'estatus de colla de vuit, el ritme encara no és el que ha de ser. Molts castells pugen encara amb els mateixos poms de dalt de l'any passat. En canvi, és ara quan veiem algunes cares als troncs noves o poc habituals. I el ventall de castells sembla més pensat en donar rodatge als castellers que no pas a preparar objectius concrets. I sabeu què? Que a mi això em sona a pretemporada. Són aquelles diades de retrobar-se a plaça amb castellers d'altres colles, de recuperar rituals d'aquells com els esmorzars de forquilla o la tertúlia entre rondes. I sí, qui diu tertúlia, diu també fer aquell beure d'amagatotis. Els grallers es molen les inxes encara amb problemes després de l'aturada a la paradeta, treballen a tot cas per renovar el marxandatge i les colles aprofiten sempre per alimentar, i mai més ben dit, la part social amb aquella típica calçotada de torn. El mirant amunt i arribem ja rodats i a punt dels 50, perquè sí, atents, perquè aquí comença el programa número 49 després de la pandèmia.
Mirant amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
Arrenquem el programa amb moltes coses per explicar-vos i amb moltes ganes d'estar 60 minuts mirant amunt. Bé, és una manera de parlar, ja m'enteneu, que mirar amunt pot ser molt incòmode si ho feu en posició vertical, sí, però que si ho feu estirats una estona, potser fins i tot se us fa curt això de veure passar els núvols. Bé, en qualsevol cas, avui el Manel, l'Oleguer, la Martina i la Laia us porten una nova secció de la peu de plaça. La Carol Martín us explicarà tots els secrets del món casteller a ulls de la canalla i en David Valverde farà un repàs a una nova colla del panorama. A més, tindrem una convidada especial molt interessant i tot plegat ho amanirem, com sempre, amb el moment de la setmana de l'Unai Estevez i l'actualització del baròmetre casteller amb la Sara Suriol. Som-hi. Manel, preparat? És que avui tenim un canvi de tècnics. Tira cinto, comencem, va. Sembla que el mes de març és un mes poc important per al món casteller, però déu-n'hi-do la de coses que passen fins i tot a una setmana, en una setmana d'aquelles que podríem qualificar de normaletes, de poc actives. Per posar una mica d'ordre a l'actualitat castellera, donem la benvinguda una setmana més a la Carol Martín. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Com arriba aquest cap de setmana? Carregada de novetats a nivell de resultats, però també amb moltes coses en marxa en tot allò que envolta el món de les torres humanes. Per on vols començar?
Doncs mira, si et sembla bé, podem començar per la part potser més bàsica, que són els resultats del cap de setmana. Si la setmana passada els capgrossos van convertir-se en la primera colla a descarregar un castell de 8 aquest 2025, aquest cap de setmana s'hi han afegit els Minyons de Terrassa i els Moixigangues d'Igualada. Les dues formacions van reblar la cita per partida doble, amb el 3 i el 4 de 8. S'hi van quedar les portes als castellers de Sabadell, que van haver de desmuntar en dues ocasions el carro gros.
Dijous, els Ganàpies de l'Autònoma van segellar la millor actuació de la seva història en la diada del seu 30è aniversari. Els de Bellaterra van completar el 2 de 7 en folre i el Pilar de 6 en folre de manera simultània, que es diu ràpid, i van sumar el primer 7 de 7 Margarita i el seu primer 3 de 8 en folre carregat del curs 2025. En la mateixa diada, els descargolats van aconseguir els seus primers 3 i 4 de 6 i, d'altra banda, dissabte va tenir lloc a Zúric la presentació dels castellers de Zúric, la segona colla fundada a Suïssa. Encara amb camisa blanca van descarregar també els dos castells bàsics de 6. El 3 i el 4 ho van fer acompanyats dels castellers de Lausana, que no van poder igualar la seva fita.
I amb les colles ja en marxa, tornen a arrencar també a poc els podcast castellers. Divendres va ser el torn del Parlant de Castells dels Marrecs de Sal. Recordem que la colla gironina aprofita els seus postassajos per enregistrar el seu programa tot fent el sopar. En Joel Penya i en Chiqui tornen a posar-se al capdavant d'un dels podcasts més irreverents de les zones. I encara queda, però ja sabem que el dia 3 d'abril arrencarà la temporada al Quarts Amunt de Ràdio L'Arbós, un programa dirigit per Gerard i Eduard Xufré, que estrena logo, clarament fet per intel·ligència artificial, i xarxes socials.
Dijous, la revista Castells va actualitzar l'estat de la guerra dels drets televisius del món casteller i ho va fer per anunciar que finalment la xarxa de televisions locals havia decidit no renovar el contracte de patrocini amb els castellers de Vilafranca i la colla vella dels Xiquets de Valls. Segons afirma Santi Terraza en el seu article, dimecres passat, mentre s'emetia el Mirant Amunt, els representants de la xarxa van reunir-se amb els vilafranquins a Cal Figarot. Unes hores més tard ho farien amb la vella al Portal Nou. Totes dues reunions haurien tingut lloc després d'informar-ne el president de la coordinadora aquell mateix matí.
Al mig de tot aquest ambient, dissabte va tenir lloc l'Assemblea General Ordinària de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Com no podia ser d'una altra manera, el debat es va centrar en la gestió dels drets audiovisuals del món casteller. La coordinadora va posar sobre la taula la necessitat de trobar un equilibri entre la promoció del fet casteller i la protecció dels interessos de les colles, i va comprometre's a continuar treballant en aquesta línia amb l'objectiu de trobar una solució de consens. La patata calenta li ha caigut a Albert Torres, representant dels Xiquets del Serrallo, que a partir d'ara serà qui agafi el relleu a la presidència en substitució de Carles Cortés.
Encara no brillen, però comencen a veure la llum al final del túnel als Bordegassos de Vilanova. Recordareu que els del Garraf van haver de renunciar a assajar el seu local per motius de convivència amb els veïns, doncs aquesta setmana han estrenat el seu nou espai d'assaig provisional, l'Església dels Josepets. Arrenca així el que el company Unai Estevez de Canal Blau Ràdio ha batejat com la nova normalitat dels Bordegassos.
I acabem amb un vídeo curiós que ha corregut aquests dies per les xarxes. I és que, com anunciava algú, els vestidors del local dels Castellers de Barcelona han esdevingut plaça de 4 de la mà dels Castellers de Badalona. La colla Mikaku hi ha plantat aquest cap de setmana un treballat 5 de 4 net amb el primer pis agenollat al terra, uns dosos d'aquells veterans i una canalla que ha hagut d'esquivar fluorescents per aconseguir fer l'aleta i dur la construcció a bon port.
Paròmetre casteller.
Hola, amics de Mirant Amunt. 21 colles han tornat a estrenar construccions aquest passat cap de setmana. Els Minyons de Terrassa s'han posat al capdavant del baròmetre amb l'estrena dels dos bàsics de 8. L'any passat no van tocar els castells de 8 fins ben entrat el mes d'abril. Els Moixiganguers d'Igualada també han estrenat el doblet bàsic de 8. Per la seva banda, els Capgrossos de Mataró, l'altra colla amb castell de 8, han posat el 4 de 7 amb l'agulla de tercer castell. Els castellers de Sant Cugat, castellers de Vilafranca i Marrecs de Sal han presentat gamma mitja de 7, amb el 5 de 7 de sostre. La colla de Figueres ha sumat el 4 de 7 amb l'agulla, un dels seus 3 sostres del curs passat. Els castellers de Cerdanyola segueixen avançant feina i amb l'estrena del 4 de 7 ja han igualat els seus millors sostres post-pandèmia. Els esperxats de l'Estany han afegit el 5 de 6, mentre que els Tirallongues de Manresa han obert el curs en doblet de 7. Els castellers de Cornellà i els castellers de Lleida també han encetat el calendari amb el 3 de 7 de sostre. La resta de novetats han estat de 6. Margeners de Guissona i castellers de Santpedor s'han estrenat amb el 2 de 6, mentre que castellers de Barcelona i castellers de Badalona han presentat el pilar de 5. Els Bordegassos de Vilanova han portat el 4 de 6 amb l'agulla i 3 colles s'han estrenat amb la triada mínima. Matossers de Molins, Castellers de Berga i Malfargats de Pallars. Capítol a banda pels debutants Castellers de Zúric, que s'han presentat a Suïssa amb els seus primers castells de 6. I això és tot per avui. Ens retrobem en el proper programa i ho podeu veure tot al Blogspot, al Baròmetre Casteller.
el moment de la setmana amb Unai Esteves.
Estem en el 30è aniversari dels Ganàpies a l'Autònoma de Barcelona. Aquest 30è aniversari equival als 30 anys d'activitat castellera universitària sense interrupcions, a excepció de la pandèmia. A la macrodiada d'aniversari dels Ganàpies, que es va celebrar dijous passat a la UAB, van veure castells com el 7 de 7 Margarita i altres variants de castells fora de les execucions habituals. En el capítol d'avui us intento fer un resum d'aquestes variants castelleres universitàries i intento explicar-ho de la millor forma perquè hi ha coses que són molt complicades d'entendre. El 5 de 6 Margarita i el 7 de 6 i 7 de 7 Margarita és un tipus de castell, un tipus de variant d'aquests castells, el 5 de 6, el 7 de 6 i el 7 de 7, que són castells compostos formats per 5 o 7 persones per pis, com estem acostumats, i el món casteller universitari ha creat la variant que consisteix en fer una carregada com qualsevol altra d'un castell amb aquestes condicions, però un cop carregat el castell i quan surten els ossos, els ossos de la rengla central o el que està més a prop de la rengla central, en el cas del 7, es converteix en enxaneta d'una rengla que es converteix en un pilar. Per tant, les rengles restants, les que no són la rengla central, marxen i es queda la gent de la rengla fent un pilar que queda sol sobre la pinya. Dijous passat els Ganàpies ens van regalar una exhibició d'habilitat castellera i pilanera descarregant el 7 de 7 Margarita a la diada del seu 30 aniversari. Per molt que no sigui un castell tradicional i que molta gent no veu bé, és una habilitat castellera i pilanera, com ja he dit, exagerada, i ho van demostrar molt bé dijous passat. El 4 de 6 toro és una semblant execució als castells Margarita, una carregada que tothom coneixem, i a l'hora de sortir els ossos, en aquest cas, aquests ossos es converteixen en enxanetes de les rengles per les que han pujat. I llavors es queda una imatge, baixant les dues rengles que resten, de dos piles mirant-se cara a cara amb els ossos del 4 d'enxanetes de cadascun dels piles. Una cosa molt curiosa també és el pano de 5 que coneixem tothom. És un pilar de 5 central amb dos pilars de 4 col·locats al costat. Però avui parlem del pano enano. És un pano de 5 que per cada banda té un pilar de 4, com ja estem acostumats, però li afegeixen un pilar de 3 amb pinya, un pilar de 2, una enxaneta tocant de peus a terra i inclús s'ha vist alguna vegada enxanetes agenollades a terra representant el que podríem anomenar com mig pilar o pilar de 0,5. M'he inventat aquest nom, crec que podria colar. A part d'aquests exemples que hem parlat avui, també hi ha altres invents o passatemps en forma de castell semblants a aquest estil. El món de les colles universitàries, el capítol es faria llarg. Només us dic els noms com el 10 de 6, Tsunami, o altres de 5 amb agulla descargolat, que són bons exemples, però avui no hi ha temps per més i l'explicació ja es faria llarga. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens retrobem la setmana que ve.
Ja us hem explicat a l'actualitat que aquesta setmana els Ganàpies van celebrar el seu 30è aniversari. De fet, ara en parlava també l'Unai. I ja sabeu que al Mirant Amunt no deixem passar l'oportunitat de colar un micròfon allà on van les colles universitàries. De fet, a Bellaterra s'hi van reunir totes les formacions universitàries i cap allà hi van anar l'Oleguer, la Martina i la Laia. Però a qui tenim avui a l'estudi és en Manel Cossacs. Bon dia.
Bon dia. Sí, recuperem el nostre format de peu de plaça universitari que fèiem jo i l'Oleguer, però jo els dijous, que és quan hi ha les actuacions universitàries, treballo, aleshores no vaig poder anar-hi, i com has dit, dos companyes de passarells van ajudar l'Oleguer i els va quedar una secció molt, molt divertida, al meu parer.
I ara que no ens escolta ningú, una macro amb totes les colles universitàries juntes fa més il·lusió o més mandra?
Fa molta mandra.
Fa molta mandra.
Molt, és llarguíssim, no s'acaba mai allò.
Està dat el poder.
Sí. A més, no hi ha animació, és de les coses xules de les universitàries, però la festa després es salva.
Doncs veus, oportunitat ideal per fer aquest A peu de plaça. Escoltem-lo, va.
Bon dia, bona tarda o bon vespre, depenent de quan estigueu escoltant això. Avui estem a la Macrodiada de Canàpies, pel 30è aniversari. Jo sóc l'Oleguer.
I nosaltres som la Martina i la Laia, les substitutes del Manel. I ara això és Mira d'Amunt, som-hi. Vale, primera pregunta. Què és el que més valores de la teva colla com a canàpia?
El que més valoro com a canàpia de la meva colla?
La germanor.
La família que hi ha, com l'ambient entre tothom, no sé, és molt guai.
Sí, jo crec que la descripció de la paraula colla és canàpies.
És els vincles que formes amb la gent, com que és molt família, i a més sense por de passar-ho bé mentre fan mestres castells, amb menys litúrgia i menys coses rares, que moltes colles són com molt així tradicionals, i hem vingut a passar-ho bé.
Què se sent portar 30 anys fent terrorisme casteller en forma de canapiades?
Alegria i que en siguin molts més. És a dir, 30 em sembla molt pocs. N'espero 70 més.
Home, doncs un luxe i un privilegi poder estar aquí fent terrorisme casteller.
Superorgullosos.
No, crec que terrorisme no és la paraula que defineix a les canapiades. Crec que és molt divertit i a tothom li encanta i és molt guai. O sigui,
al final, fer castells és passar-ho bé, és pujar-te un damunt de l'altre, mirant-ho bàsicament, i llavors ho pots fer de diferents maneres i per què no fora de les convencionals.
Què creus que caurà abans, la torre o el pilar?
No, canàpies no cau.
No cau, ja ho veurem.
Jo crec que la torre, però si poden els dos, ha sigut orgullosa.
La torre, és tradició, ja, que caiguin.
Cap dels dos.
No cauran.
Molt bona resposta, nois. Aguantaran tots.
Vale, pregunta al públic.
Pregunta al públic.
Vale. En Gumersindo Jiménez Gutiérrez té 6 pomes. En Gumersindo Jiménez Gutiérrez té 6 pomes. I en Joan, una dotzena més. Quantes pomes tenen tots junts?
M'has pillat aquí, eh? M'has pillat perquè és que una dotzena de pomes...
Però en té una més.
És que té una dotzena, eh? I són 6 pomes. 7.
Vale, heu anat mai a una diada super motivats i després us ha decepcionat una mica?
Vaig.
Wow. Jo no sé, així de primeres no sabria dir.
La de Marracos.
Marracos?
Marracos.
Marracos. Bueno, meu.
Potser la de Canàpies a primavera, no sé si va ser l'any passat o fa dos, que van caure del 3 a 8 a primera ronda i vam estar molt retoperats, però a part d'això, poc més.
Sí. Vale.
Canàpies, potser la macro... del tram passat.
Jo, arreplegats tram de primavera de l'any passat.
Ua, és dura, aquesta, però... Ostres, em perdonareu, però... Passareix l'any passat, em va costar una miqueta.
Passareix a mi.
Sí, em perdonareu, eh?
Bueno.
No em foteu fora de mirar amunt, sisplau.
Tu, és hivern d'aquest any.
Sí. Quina? La de trampat.
També? Trampat. Quin és el lloc més estrany que heu acabat després d'una festa?
Jo al pàrquing d'un polígon, atrapat dins del meu maleter, perquè el meu jo borratxo va pensar que si em tancava el maleter no tindria llum perquè ja eren les 6 del matí i no vaig poder-lo obrir des de dins i em vaig despertar amb un 2% de bateria i vaig haver d'escriure als meus amics perquè m'obrissin des de fora.
El meu llit, tio.
Que estrany.
La veritat és que acostumo a tornar a casa després de les festes, però diria que un mañaneo d'aquests de Canàpies, tontorron.
A una riera... que estava al costat de la festa. Bueno, vaig estar allà, sí. Bé. Va anar tot bé.
Amb un policlip.
Uau.
Quants cubates per liar-te amb el cap de colla? Fes una forquilla, si no.
4 o 5, eh?
4 o 5.
Home, em cau bé el cai, però no és el meu tipus. Llavors, unes quantes, potser.
Hòstia, amb l'altre.
Zero!
Zero!
Ah, canvi, un. És a dir...
Moltes.
Si sóc abstemi, no puc respondre, no? O sigui, el que em vingui de gust en aquell moment.
Masses, no els podria contar. I fins aquí la macro de Canàpies.
Oleguer, Martina, Laia, Bellaterra, mirant amunt.
Molt bé. Per qui no ho hagi identificat, sí, un dels entrevistats va ser l'Unai Estevez, coses que passen. És curiós, no, Manel, que necessitin dues persones per substituir-te? Què et sembla? Els hi donem l'aprovat a la Martina i la Laia?
Jo les aprovo.
Aprovades.
Aprovadíssimes.
A partir d'ara el Manel serà el substitut de la Martina i la Laia. I avui recuperem una secció que havíem estrenat abans de l'aturada nadalenca, però que l'absència de diades castelleres amb canalla petita, que sí, que ja sabem que la temporada universitària ens ha ofert cites ben interessants aquest hivern, però per això ja hi tenim la peu de plaça. Com dèiem, aquesta absència de diades amb colles convencionals ens havia impedit tornar a repetir aquesta secció. Avui torna al Diccionari Canalla. Carol Martín, què ens portes avui?
Doncs bé, com bé has dit, fins que no ha arribat el mes de març i el calendari casteller ha tornat a oferir diades castelleres i canalla disposada a posar llum a la foscor, que deia aquell, no hem pogut tornar a fer una secció nova del diari Canalla. Avui us porto la guia definitiva per saber de castells de la mà dels castellers de Barcelona i els castellers de la Vila de Gràcia, que van compartir plaça a la diada de Santa Eulàlia, entre d'altres colles, però nosaltres només vam entrevistar aquestes dues. Vam aprofitar que en aquestes diades a Barcelona se sol reunir un grandíssim nombre de turistes i gent profana del món casteller que aplaudeixen el ritme de les gralles i expliquen als seus companys que ara els xiquets de Barcelona faran un 5 de 4.
No sé, això d'aplaudir al ritme de les gralles és de lo més horrible que un graller pot escoltar, però coses que
doncs,
passen.
Sí, coses que passen. Per intentar posar una mica d'ordre en tot plegat, hem demanat a la canalla de la capital que ens facin una guia bàsica per poder parlar de castells en propietat. D'entrada, la pregunta més bàsica, què són els castells? La canalla gracienca ens ho explica. Quan no té res de fer ja aquell dia. Per si us ha quedat algun dubte, la canalla de Barcelona ho remata amb una explicació molt precisa.
Que puja sobre els altres i estan com fent com coses.
Una altra terminologia que sovint confon els espectadors neòfits és quan un castell és intent o intent desmuntat. Què vol dir? Doncs els de Gràcia són directes amb l'explicació, no li posen cap floritura.
Sí, que cau el castell a terra. Que
baixa. Aquí ho ha intentat arreglar una mica més. Això els va...
Baixa ràpid, eh?
Baixa ràpid, sí. Això els va portar a parlar de les caigudes, que al capdavall és el que als espectadors els impressiona més quan ho veuen per primer cop. Clar, els hi falta un suc per poder aguantar aquell castell. La canalla de Barcelona, però, quan els hi preguntem què és això dels intents desmuntats i els intents, són una mica més tècnics.
Que és quan no està bé del tot.
I què li passa si no està bé del tot?
Doncs pues que el tenim que baixar.
Tenim que tornar a muntar perquè, si no, aquell castell té més probabilitats de que caigui.
Molt bé, probabilitats, eh? Paraula
probabilitats,
difícil.
Probabilitats, sí, tenen fusta.
Correcte.
Per fer de comentaristes del Milan amunt qualsevol dia d'aquests, eh?
Correcte. També una de les preguntes que de seguida es fan els espectadors quan veuen castells és: però quantes colles hi ha en total? La pregunta no té una resposta fàcil. A Gràcia es va generar un debat. La primera resposta, ho comento perquè no sé si se sentirà gaire bé, que és molt ràpida, algú diu així ràpid: 8. Després ja el nombre anirà oscil·lant.
Molt bé.
A mi m'ha encantat el de més de 22. Atents.
És el màxim nombre que sé comptar, sí, de moment. Sí. Passen de 8 a més de 20, a 50 i alguna cosa, i ja després d'allà a 92. Barcelona es llença a la piscina i acaba per la resposta que definitivament sí que coneixen.
140 a Barcelona 8.
A Barcelona 8. Això ho tinc claríssim, que estan aquí fora actuant amb nosaltres. I parlant de les diferents colles, cadascuna porta un color diferent. Gràcia ens ho explica.
Sí. Hi ha colles que tenen igual colors.
Sí. Hi ha colles que repeteixen.
Per exemple, grossos.
Hi ha colles que repeteixen.
Hi ha colles que repeteixen, ens ha quedat clar.
És insistència, però és que hi havia tanta canalla parlant, sí, que a vegades era com, no m'han escoltat i ho tornaré a dir.
Exacte.
De fet, em sembla que ho tornava a dir, eh? Però,
sí,
però
sí, ho va dir unes quantes vegades més.
Allà una miqueta.
La canalla de Barcelona ens enumera els colors de les colles de la ciutat, com tal, amb algun color que han de corregir, i n'hi ha un especialment que han de repetir perquè volen que quedi claríssim quin és aquest color. A mi m'agrada molt el vermell, que se sent allà de fons.
Amb emoció.
És com si l'hagués recordat, que anaven de vermell. No podíem deixar de preguntar per aquella música que acompanya la pujada del castell. Què és? Els castellers de Barcelona tenen la resposta.
Joc de castells, una música per acompanyar els castells.
Fàcil. Ara bé, la polèmica arriba quan els preguntem quins són els instruments amb els quals es toca el toc de castells. Atenció a la discussió que genera.
Amb la granja i el timbal. Timbal.
Jo aquí vaig patir, per un moment.
Es pagaven,
es veia el drama,
Es pagaven. És que a mi m'agrada molt com acaba el... Ostres, t'estic dient? I ja per acabar, una de les coses que més criden l'atenció quan veus una colla als Sant Castells és la varietat d'edats de la gent que hi participa. Això et fa preguntar, a quina edat es pot començar a fer castells? Ells ens ho diran millor que ningú, perquè la resposta la tenen claríssima. Comencem per Barcelona. Els 4. No hi ha dubte aquí. A Gràcia la resposta no està tan consensuada, però déu-n'hi-do també, eh?
4.
Estàs allà.
3 i mig.
En aquesta colla,
en aquesta colla pots començar per molt,
però quan acostumes a pujar més, amb un seran 4...
Al final acabem els 4 també, amb una mica més de volta, però hem acabat a la mateixa edat. Bé, jo crec que amb aquests conceptes ja podeu començar a recórrer les places castelleres sense fer grans relliscades.
Sí, vam descartar un àudio que no se sentia gaire bé, que dèiem, i quin és el casteller més vell que coneixes?
És que és molt delicada aquesta pregunta.
La canalla de Barcelona van dir, el Tete, des d'aquí... Records el Tete, que està a la meva edat.
Sí, que per res és el més gran de la colla, ni molt menys.
Sí, sí, els rigores van ser amplis. Un altre dia ens hauran d'explicar bé la nomenclatura, les posicions, i amb això ja podríem fer la guia definitiva per a turistes i nouvinguts. Moltes gràcies, Carol. Pels que ens escolteu, que no ens veieu habitualment, avui el David el tenim a aquest costat de la peixera i això se'ns fa una mica raro, però també s'ha de celebrar, perquè això vol dir que el Manel el tenim aprenent a com funcionen els controls. Un dia més, traiem la ruleta per fer una mirada a alguna de les colles castelleres que s'estenen pel territori. David Valverde, què ens expliques?
Bueno, fa il·lusió, estar aquí a aquest costat de la peixera.
Que sí.
Fa il·lusió, fa il·lusió. Vinga, va, primer de tot, recordem que cada setmana, o cada cop que fem a l'1x1, traiem un número a l'atzar i el llistat de colles de la coordinadora, ordenades per ordre alfabètic, ens dirà quina colla coneixerem aquella setmana. Hi ha colles de ple dret, colles universitàries, colles en formació, colles internacionals... I podríem aquí sumar fins i tot una etcètera perquè més a saber les noves que surten.
Uh-huh.
Bé, doncs avui, l'1x1, en la posició 70, que és el número que ha sortit aleatòriament, anem al llistat de la coordinadora i ens surten els Segals d'Osona.
Any de formació.
1997.
Color de camisa.
Ara en parlarem més
extensament.
Més extensament, però ara porten el Carbassa.
Millor castell.
El 5 de 8.
Millor diada.
El 3 de 8, el 2 de 8 en folre, el 5 de 8, el Pilar de 6, en la diada de la colla a la plaça de la Catedral de Vic, el 5 de novembre de 2017.
La seva plaça gran.
En tenen dues, la plaça Major de Vic, escenari de la seva diada de festa major, i també la plaça de la Catedral, que, com ja hem dit, és on hi van fer la seva millor diada de la història, el 2017.
Local d'assaig.
És la central, una espècie de nau molt gran, molt xula, a la plaça de Vicenç Albert Basteller, Ballester, sense número, de Vic.
Dades curioses.
Doncs mira, en tenim diverses. La colla va ser creada a l'aixopluc d'Òmnium Cultural i va estar lligada fins al 2005. Ara, com dèiem, el color de la camisa, que ara és carbassa, es deu, però, a un error, ja que inicialment havia de ser de color teula pel color de les teulades de la plaça Major de Vic. Com dèiem, finalment va quedar en color carbassa. tenen una estadística especial amb el 5 de 8, això ens ho explicava Lluïsma en el programa 15 del 24 de gener de 2024, que és una de les dues úniques colles, juntament amb els moixiganguers, que no coneix la llenya d'un 5 de 8. Tenen un intent desmuntat i en aquella mateixa diada el van descarregar. El 3 de juliol de 2011, la colla va descarregar per primer cop a la història, almenys de l'època moderna, el 4 de 7 aixecat per sota, i sempre han mantingut també el 3 de 7 aixecat per sota com un dels seus castells més emblemàtics. És una de les colles que es plantegen cada any al Repte Pilaner, a la Festa Major de Vic, els Segals, caminen un pilar de 4 al llarg de 200 metres de distància amb un desnivell mig positiu del 7,5% pels carrerons que van des del Museu Episcopal fins a la plaça Major. Van ser organitzadors d'una trobada de pilaners que reunia castellers de diverses colles per parlar al voltant dels espadats. És, juntament amb els castellers de Lleida, Tirallongues de Manresa i els Marrecs de Salt, una de les colles d'allò que s'anomenen colles de l'Eix, que uneix aquell eix transversal, aquella carretera. Aquesta relació ha generat una trobada de colles que repeteix cada any i que normalment acaba amb un castell de germanor amb una rengla de cada color. Una de les colles de Diables de Vic, les Fúries d'Ausa, van néixer en el si de la colla de Castellera dels Segals com una activitat més de l'entitat. I si endevineu quin és el seu color característic, doncs, evidentment, és el carbassa. I si tenen una colla de diables, per què no haurien de tenir una batucada? Doncs sí, la tronada carbassa de Vic també neix dels Segals. Per últim, també van ser els impulsors de la recuperació de la mulassa de Vic.
Membres il·lustres.
En tenen un grapat, també. Tenen, per una banda, la Marta Rovira Vergés, d'Esquerra Republicana, el Jordi Amorós, que és dibuixant del Jueves, entre d'altres, Albert Castells, actual alcalde de Vic per Junts, Ferran Latorre, el conegut alpinista, el Joan Borràs i el Guillem Realp, que són membres dels Oques Grasses.
Un càntic.
I aquí en tenim diversos, també. La plaça, un que diu... La plaça, Escarabassa... No em sé, aquí sí que no em
la
sé,
música.
No les cantaré perquè no me'l sé. Diu, la plaça, Escarabassa. Entenc que això té una tornada com... La plaça,
ah, mira, Escarabassa.
Mira, l'Efren se la sap.
Sí,
i això van repetint 2, 3 o 1.000 vegades fins que es cansin. En tenen un altre que diu, tots som Segals, lo.
Aquest no me'l sé, veus?
Vale? Llavors tenen un lema, que això no acostem a trobar-ho, diuen que és un lema antic i que molts dels nous potser ja ni coneixen, que diu que és arrelats al país, enfilats als castells, i per últim tenen una cançó o un himne que sí que hem trobat, en aquest cas a internet, que van compondre Jordi Sitges i Jordi Xumilles, que és una cançó anomenada La Tropa, com a himne dels Segals, i fa així.
Si estàs trist, vine amb mi, tindràs el cor d'un nen petit.
Ostres, que xula, eh? Aquesta no me la sabia. M'ha sorprès. Doncs, un cop més, molt bon repàs als companys dels Segals d'Osona.
Déu-n'hi-do,
moltes gràcies, David. Déu-n'hi-do la de coses que han sortit. I no ens enrotllem més perquè arriba aquell moment de baixar revolucions, perquè avui toca parlar de teatre amb una actriu que estrena la seva primera obra com a autora, directora i productora. Avui ens acompanya el Mirant Amunt, la Roser Vilajosana. Bon dia, Roser.
Hola, què tal?
Portes tota una vida dedicada al teatre i al cinema, però just aquesta setmana t'estrenes fent un rol que encara no havies experimentat. T'estrenes com a autora, directora, productora de la teva primera obra de teatre. Quines sensacions t'envaeixen ara, a poques hores de fer aquest gran salt?
Tinc molta il·lusió. Realment, tot el que puguin ser nervis derivats de l'estrena de tots aquests rols queden absolutament abraçats per la il·lusió que em fa que això estigui passant realment. Fa ràbia caure en el tòpic, però és realment haver complert un somni. Però és que només dir-ho ja em fa ràbia, però és la veritat.
Podríem definir Línia 3 Fontana com una obra que parla de relacions i clixés? Vull dir, explica'ns una mica què és el que trobarem quan vinguem a veure't a la Beckett.
Línia 3 Fontana és un homenatge al primer dol de parella. Aleshores, què veurem? Veurem no la construcció d'una relació, sinó la desescalada d'una relació. O sigui, on volem donar veu i llum és en que les relacions no només és quan es puja la muntanyeta, diguem, de costat de la persona, sinó que, pel motiu que sigui, si aquestes dues persones se separen, clar, és com que el cos també ha d'entendre, no?, que ja no estàs al costat d'aquesta persona i que aquesta desescalada, per mi, forma part de la relació. És l'altra cara de la moneda, és el negatiu i s'ha d'honrar, també, tal com ens esforcem tant per la relació, també ens podem posar-li amor a la baixada.
Mm-hmm. Per aquesta nova experiència t'has buscat un ajudant de direcció que et coneix molt bé, no? Com et sents treballant amb el Ferran i qui acaba tenint l'última paraula?
Realment, o sigui, el que hem vist és, o sigui, ho hem aixecat colze amb colze, és una codirecció, realment. O sigui, en el moment en què jo havia de prendre la decisió de, vale, el text és meu, què vull? Vull dirigir? Vull interpretar? Jo estava una mica amb aquest dilema i el Ferran em va dir, si tu vols, jo puc ser aquí perquè tu puguis fer-ho tot, no? Perquè no hagis de triar, perquè realment tot em venia de gust. Saps? Em venia de gust interpretar, però és que em venia de gust dirigir i l'única manera, diguem, l'únic motiu pel qual em vaig atrevir a fer-ho va ser perquè sabia que tenia el meu germà al costat, que ho dirigiríem junts.
Comences a escriure aquesta obra l'any 2015 a la Beckett. La Terra és el 2023 a l'Obrador d'Estiu i l'estrena és el 2025. Com no podia ser d'una altra manera, a la mateixa sala, a la Beckett. Com ha canviat la Roser en aquests tres moments de la seva vida i com ha estat l'experiència d'escriure una obra així, amb 10 anys de marge?
Crec que és una sort haver-ho pogut fer pel gust de fer-ho. No era cap encàrrec, ningú depenia que jo li enviés cap text. I també aquest anonimat a l'hora d'escriure crec que és molt bo, perquè ja et dic, jo no li vaig dir a ningú, potser ja et dic només al meu germà Ferran, que estava escrivint alguna cosa. Aleshores, això et dona molta pau. Aleshores, ja et dic, jo en un curs de la Beckett vaig escriure una escena, ho vaig deixar reposar, al cap de 2 anys vaig en un altre curs vaig escriure una altra escena i hi va haver un dia que vaig dir, mare meva, són la mateixa gent, no? És la mateixa parella, però amb anys de diferència. Això va ser la idea clau per dir, val, vull veure aquesta parella, però al llarg del temps. I jo, amb tota la il·lusió, jo volia escriure una obra d'una parella, però de sobte escrivint dic, ai, se m'han separat, saps? O sigui, com jo els volia fer una història d'amor i dic, ostres, no, se m'han separat al principi de l'obra. I aleshores dic, val, doncs deu ser que l'obra no va d'aquest amor, sinó d'aquest desamor. I dic, bueno, doncs anem a honrar-lo.
Quanta part de personal té aquesta obra?
Té de personal que és un tema que m'agrada molt parlar-ne, tant de les ruptures com dels dols. El que passa a escena no m'ha passat així, ni... Vull dir, no és autobiografia, no és que hagi agafat coses que m'han passat i les he transcrit, perquè realment és que no acostuma a ser molt emocionant. Com que perd una mica la xitxa i a sobre et deus decebre molt perquè dius, ai, no, jo ho vaig viure molt intensament. No, és un tema que m'apassiona, el de les relacions, i aleshores ja posar-li l'alegria de la ficció, no? I una cosa que sí que d'un curt de teatre es diu molt com per poder expressar allò no dit, allò no fet, doncs també és un motor molt bo per escriure, no? Què no vaig dir, què no vaig fer, en lloc d'escriure el que vas dir i el que vas fer.
A més de fer de directora, també hi actues en aquesta obra. Què és més còmode, actuar per algú altre o fer-ho com a directora?
T'he de dir que a mi em dona moltes notes, eh? No me'n passa ni una i fa bé de fer-ho. I algú que li compartia, de dir, tinc tanta feina de tants sectors diferents que crec que és una de les obres on tinc un paper més gros, perquè jo, papers protagonistes, n'havia tingut un només, però com que estic fent tantes coses, no m'ha donat temps de jutjar la meva feina com a actriu, perquè no tinc temps. Crec que si fos una obra que fos d'una altra persona i jo hagués arribat a interpretar-la, en plan de què he de fer aquest paper, a dia d'avui estaria molt més nerviosa per estrenar un paper tan protagonista, però com que no tinc temps, doncs m'animo i endavant, perquè és més ràpid.
Com han estat aquestes últimes hores abans de l'estrena? Perquè hem intentat quedar perquè vinguessis a l'estudi i al final no s'ha pogut donar perquè no pares, estàs al teatre tot el dia, tens rodes de premsa. Com es viu aquesta altra banda d'una obra de teatre?
O sigui, aprofito des del minut que em llevo fins que me'n vaig a dormir molt sovint, molt tard. També sé que té a veure amb que sóc novella fent això i el meu germà també és novell. Vull dir, ell havia dirigit altres peces, però és un novell, el que havia de fer i de vegades això hem d'allargar reunions fins la matinada i anem cansats, però alhora pensem, escolta, que menys, no? Acabem de donar-ho tot ja aquests últims dies i ja descansarem quan estrenem.
A més que pel títol, tots els barcelonins reconeixeran aquesta línia 3, no? L'obra està molt impregnada d'imaginari gracient. Quan li deus a la Vila de Gràcia, què representa per a tu?
La Vila de Gràcia és aquesta casa, és aquesta zona de confort que per una banda t'abraça molt, no? Jo, és que anar per Gràcia, sempre dic que és una extensió de casa meva. Em sento com si el menjador de casa meva, plaça Virreina, plaça Diamant, és que o sigui, són llocs tan i tan caminats que me'ls sento molt, molt propis. I aleshores també és aquesta mena de zona de confort que també de sobte, en algun moment o altre, te la vols com treure de sobre per poder créixer, no? O sigui, t'ha ajudat a créixer, és on has crescut, però alhora és com, oi, necessito com allunyar-me'n una mica. Això sí que jo a nivell personal, com també per objectius personals i professionals, però vaig anar a Madrid una mica de dir, jolín, és que aquí em coneix tothom, saps? Com a nivell personal, de tant com que faig moltes activitats a la vila, doncs al final coneixes gent i dic, ostres, volia com una mica de poder presentar-me de nou en un lloc nou. I va estar molt bé això, aquesta experiència de Madrid. I el tornar dius, ostres, que gràcia, és aquesta abraçada, no?, també.
Ara ens parlaves de la teva zona de confort, també. Ets una actriu molt jove, però ja has passat pel món del cinema, de les sèries, has fet produccions més grans, més petites, però sempre acabes tornant al teatre, als escenaris. És potser el lloc on et sents més còmoda com a actriu? O prefereixes estar davant de la càmera?
Jo crec, jo sempre dic, a mi el que m'agrada és poder combinar-ho, perquè quan de sobte enllaces o fas uns quants projectes teatrals, dius, ai, ara em ve molt de gust aquella cosa d'explicar davant d'una càmera i aquella cosa petita del detall, però també és veritat que quan portes molta estona rodant, dius, trobo faltar el teatre, saps? Per això sempre penso, quan em fan triar, dic els dos, que siguin els dos. Sí que és veritat que el teatre té algo que a mi m'apassiona i m'enamora, que és el fet de poder explicar la història d'una tirada, no? Que de vegades a l'audiovisual dius, avui hem gravat 3 segons. Com dius, vull explicar el conte sencer, no? Com és tot una mica a trossos, però té altres coses bones, està clar.
Com definiries el punt de la teva carrera en el que et trobes ara mateix? Tens clar cap a on et porta el futur o estàs encara buscant-te?
Sí que hi ha hagut algo del fet de fer un projecte propi que no ho havia fet mai, no? I jo sempre mirava i admirava molt les companyies que aixequen amb tota aquella energia les seves pròpies peces. I jo fins ara anava com sempre de convidada, no? Vull dir, ara aquest teatre, vas, ara vas. I que és algo que tampoc m'agradaria perdre. Sí que és veritat que quan expliques algo teu, o sigui, un projecte que han nascut, és que ho dones tot. O sigui, és de dir, clar, dones tot perquè te'n sents molt la mare del projecte. En canvi, quan és el projecte d'un altre, com vas, estàs al servei, no?, de la cosa i després marxes. En canvi, quan és algú propi, és que no costa més separar-se.
En aquest cas, tant dalt de l'escenari com a baix, estàs molt ben acompanyada. Explica'ns una mica qui tens en aquesta obra de teatre, per què els has buscat i com us heu trobat.
L'equip és el millor que m'ha passat en aquest projecte, ja et dic, començant pel meu germà, que ha estat allà des del principi, inclús en el moment del text. Aleshores, després de dir, jo vaig pensar, jo com que no sé fer de tot, òbviament m'he d'envoltar de les millors persones. Aleshores vaig dir, per exemple, escenografia. Jo tenia vista la Yaiza Ares, que havia fet moltes escenografies de la Bella Otero, que soc jo un superfan del Pablo i l'Emma. Ja li havia vist algunes escenografies i vaig dir, vull conèixer aquesta persona i ens vam posar a treballar des del principi. Una persona hiper treballadora, la Yaiza, i ha fet una escenografia que fa plorar. O sigui, és com un personatge i ella, l'escenografia en si, fa plorar perquè canvia igual que canviem els personatges durant l'obra. Després vaig dir, a nivell de música, també havia sentit moltes composicions de la Paula Jornet, que a part de ser una actriu fantàstica, doncs està últimament també treballant molt en espai sonor i té una delicadesa, òbviament, també, perquè és actriu i aleshores sap, no?, qui des de dins i des de fora què li pot aportar a la peça. I també, perquè ella també és cantant, sota el nom de Pabla, i aleshores, doncs, quan junta tot, fa meravelles, i també ha fet un espai sonor que, com comentava, més com expressa aquests estats de l'ànima pel qual passes, no?, durant una ruptura, i és fantàstic. I després de la il·luminació, que jo dic, ostres, necessito algú molt entregat, perquè és un tema que porto més peix, no?, la il·luminació. Vaig contactar amb l'Oriol Mestre, que ens coneixem de feia molts i molts anys, però no havíem treballat mai junts. I li vaig explicar el projecte i li va agradar tant, que va dir, crec que serà un projecte que és millor algú que li faci molta il·lusió, que vaig tirar per aquí, perquè per la il·lusió li va fer amb ell.
Abans deies que la redacció de l'obra va ser una mica com una casualitat, no? Que surt d'un taller de teatre, que has anat madurant amb aquests 10 anys, no? Com et passa pel cap tirar-te a la piscina i dir, ostres, mira, tinc aquest text que em va sortir aquí una mica per casualitat, ara l'he anat seguint, però com fas el salt de dir, ostres, passo del text escrit a portar-ho a la realitat?
No, podria com inventar-me com a excuses, però en realitat va ser gràcies al meu germà. És com que ell va veure... O sigui, jo estava molt contenta del meu text, però inclús així em costava molt imaginar, no dalt d'un escenari, perquè jo he fet prou teatre per dir, això s'aguanta, o sigui, això es pot fer. Però hi ha alguna cosa que quan no has fet mai aquesta mena de salt de fer, de dir, pues vinga, va, con todo, anem a fer-ho. Em costava d'imaginar. I va ser ell de dir, quan la fem? Quan la fem, l'obra? Quan la fem? I jo, no, Ferran, ja, tal. I diu, bueno, però l'has escrita, no? Escrita és per fer-la. I jo, sí, té tot el sentit, però costa. I he de dir que la idea d'enviar el text per fer les lectures dramatitzades de la Beckett, perquè primer va passar per la lectura dramatitzada, va ser un pas que pot semblar com innocent de cara en fora, però el fet de reunir una gent i fer-ho en veu alta un dia va ser un esglaó molt gran per començar a imaginar-s'ho realment. I aleshores d'aquí ja vaig veure molt més probable i molt més possible el tema de fer-ho en un teatre.
A la sèrie Justo antes de Cristo, fas de reina d'Ara, una dona que planta cara als romans, no? A Cunetes fas de Sara, una nena que ha vist morir a la seva família a la Guerra Civil i acaba matant el seu botxí. A Totes les veces que nos enamoramos fas d'Adri, una ajudant de cinema amb les coses molt clares. Et van aquests papers de dones guerreres o t'hi trobes més amb el paper de la Nina, un paper potser més d'una obra d'amors i de desamors? Quin tipus de paper t'agrada més?
Jo, sí, quan les mires així un rere l'altre, hi ha molta força. Sí, jo pensava en la Carol dels Conway, que també crec que va ser l'última obra que vaig fer, que era una llum i color, no? També era més petitona d'edat, el personatge. Sí, no segueixen un patró i molt clar, em sembla, i crec que m'agrada que sigui així. Sí, de moment a mi m'agrada que arribi coses diferents. La Nina té algo que és més el món de la neura. La neura mental, i a mi em fa molta gràcia, perquè és com agafar alguna que a èpoques doncs, hagi tingut jo més o menys, però dic, pare, però durant una hora i vint està pujat aquest volum de neura i forma part del personatge, és una mena de Woody Allen amb noia, saps? Com de tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, i barrejat una mica amb Fleabag, la protagonista de Fleabag ja té tocs de patetisme i, bueno, l'hora, ja et dic, o sigui, crec que fa riure, crec que fa plorar i van de la mà, saps? I és un riure molt sincer i un plorar sincer.
Però, a més de ser actriu, i ara també directora i autora, també ets castellera. Primer amb la camisa blava dels castellers de la Vila de Gràcia, després amb la vermella dels Gatos de Madrid, i ara amb una camisa malva. Què ens pots explicar de pubertat?
Doncs puc explicar, és ben estrany, el de canviar el color de camisa, deu sonar molt friqui, però... És molt estrany veure't amb una camisa diferent. Ja quan vaig anar a Madrid i em vaig posar la vermella, em vaig enviar una foto a les meves amigues de Gràcia. Perdoneu-me, però és que em pujo per les parets, havia de fer castells aquí també. I després vaig tornar a Gràcia. I ara la camisa malva és d'aquest personatge que està a la sèrie que es diu Pubertat i es diu Núria i és cap de canalla, que és algo que ja he fet anys i panys. Un projecte hiperespecial, tinc moltes ganes que surti també. Ja et dic, és un personatge petitó que té els seus moments, però... un dels projectes que m'ha fet més il·lusió formar-ne part.
Actues també amb el Biel Duran, un altre casteller i també actor. Com es viu això de poder ajuntar aquestes dues aficions? La teva professió com a actriu i l'afició de castells que hi portes tota la vida.
El primer dia de rodatge estava molt emocionada perquè era, dic, realment, o sigui, he juntat les meves dues passions, o sigui, he passat 1.000 hores als escenaris i 1.000 hores al local d'assaig de Gràcia. Dic, no em puc creure que la meva roba, no, que posen allà el nom del teu personatge, que siguin uns pantalons blancs i una camisa i una faixa, que per cert, vaig demanar si podia portar la meva faixa, i em van dir que sí, aleshores he gravat amb la meva faixa perquè sóc així de friqui, i dic, no em puc creure que m'estic enfaixant, i aleshores, clar, jo els ensenyava a les noies de vestuari com s'enfaixa, no? I aleshores al final ja ho van agafar super i ja ho feien superbé. Era molt, molt màgic, saps? I aleshores una sensació molt, molt bonica de dir, estic en un projecte molt preciós de la Letizia Dolera, una il·lusió immensa, amb el Biel Duran, que també crec que ell estava igual d'emocionat, ens enteníem molt amb això, i sobretot la sensació de puc ajudar molt en aquest rodatge, no? Que moltes vegades els actors i actrius de, en ficció és com arribes, fas, no l'acabis molt i marxa, no? Perquè hi ha un gran embalum de gent treballant molt ràpid. I allà dic, uah, que parlo des del saber, saps? No per molestar, sinó per ajudar que la història sigui com més verídica, millor. I em vaig posar una mica... Hi havia el Kevin, que és el cap de colla d'Anès al Vendrell, que estava com a assessor casteller, i boníssima feina, eh? Crec que hi ha zero llicències poètiques, o sigui, és tot superreal. I a mi m'agradava molt també dir coses i proposava a la Letícia. Dic, aquesta frase, què tal, així? Sí, el que quedi més casteller, saps? Molt satisfeta i contenta de que, clar, amb molt coneixement de causa podia aportar coses i que eren molt ben rebudes.
Si et sembla bé, aquestes entrevistes les acabem sempre amb un quiz casteller. Preguntes senzilles, respostes curtes.
Va.
Si no fossis dels castellers de la Vila de Gràcia, de quina colla series i per què?
De Valls. Jo m'encantaria ser de Valls. Jo he tingut èpoques de la vida que més de la vella, més de la jove... Sempre penso, les colles castelleres són com persones, no? O sigui, quan dius la jove, jo m'imagino com una persona. Sí, i crec que seria vallenca, diguem, seria vallenca.
Un castell preferit?
5 de 8.
Quina posició no has fet mai i t'agradaria fer?
Doncs no he fet mai de sisena en un castell de 9, perquè l'he fet de quinta. I una cosa molt friqui, que no he fet mai, o sigui, només he fet una vegada el 3 de 8. Sí, fet aquestes coses, 4 a 8 milions i de nou, però el 3 de 8 una vegada. I ara hi ha alguns castells que en aquell moment, quan jo era enxaneta, eren top de la colla i sempre eren un gran nervi, però de sota poder fer un 4 de 8 d'enxaneta amb calma m'encantaria, perquè quan el fèiem nosaltres eren una mica tembleque. I ara que un 4 a 8 és com tan assumible, dic, oh, seria un gust poder pujar a fer un 4 a 8.
Afició fora dels castells?
Ai, Roser, m'han dit ràpid. Clar, és que ara em venia al teatre i al cinema. Escriure.
Anys fent castells?
25, des del 99.
Lloc al món on t'agradaria fer-hi un castell?
Japó.
Què és el més sonat que has fet pels castells?
Uf, molts taxis he agafat per poder sortir d'assaig de teatre i anar corrent a... Després de fer funció, si era divendres, agafar taxi... No, perdó, el més sonat que he fet a la meva vida, i que ara penso, mare de Déu, va ser anar al concurs de Tarragona, al matí, un diumenge, pujar a un 4 de 8 de Gràcia, una mica així, baixar del 4 de 8, agafar un tren i anar cap al Teatre Nacional, que tenia funció.
Per què vas començar a fer castells?
Doncs pel meu germà Oriol. Diguem que amb el meu germà Ferran compartim l'afició de la professió i amb el meu germà Oriol compartim, sens dubte, la passió pels castells. Ell tenia claríssim que volia i ens va portar tota la família.
El gust del teu sugus preferit?
Direm pinya, ben casteller.
Una pel·lícula, un llibre?
Mira, una pel·lícula ara m'ha vingut, suposo perquè és un referent també de l'obra, l'Antes de l'Amanecer. I llibre preferit... Mira, diré el Parmagel, de l'Eva Baltasar. No sé si preferit, però l'any passat em va tocar molt.
Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, molta sort amb l'obra i ja saps que tens les portes obertes del programa sempre que vulguis.
Moltíssimes gràcies. Us convido a totes i tots a veure la Tres Fontana. I vingueu això amb les vostres famílies, parelles o exparelles, si us hi atreviu.
Tornen aquests caps de setmana carregats de diades que tant ens agraden i això ens obliga a fer una selecció perquè, si no, no hi tindríem lloc per a tota l'agenda. Així doncs, aquest cap de setmana us hem triat 6 diades, 3 dissabte i 3 diumenge. Si anem per ordre, la primera que tindrà lloc serà la diada del Mercat de Sants.
Doncs sí, perquè si actuar dissabte al migdia ja és poc habitual, menys encara ho és començar a 2:15 al migdia. L'actuació tindrà lloc a la confluència dels carrers Sant Jordi i Càceres de Barcelona i participaran els castellers de Sants, la colla castellera de l'Almaresma, la Selva Marí i la Selva Marítima i els xics de Granollers.
Mitja hora més tard i encara a Barcelona, podeu passar per la diada de Can Jorba.
Com és habitual, l'actuació tindrà lloc al Portal de l'Àngel i hi actuaran els castellers de Barcelona, acompanyats dels bordegassos de Vilanova, de la colla castellera de l'Esquerra de l'Eixample i de la colla vella dels Xiquets de Valls.
I si sou dels que us agrada més el format de dissabte a la tarda, no dubteu a plantar-vos a la Segarra per gaudir de la diada del local dels Marjaners de Guissona.
serà a la plaça Bisbe Benlloc, a 6:15, i a part de la colla local hi actuaran els Castellers de la Droc, els Castellers de Lleida i la Jove de l'Hospitalet.
Per diumenge us proposem 3 cites repartides per tot el país.
La primera és la festa major del barri de Campalet, de Terrassa. Tindrà lloc a les 12 del migdia a la cantonada dels carrers Colom i el Vinyana. Aquest any l'organitzen els Minyons de Terrassa i els acompanyen els Castellers de Castellà del Vallès i la colla castellera de l'Esquerra de l'Eixample.
Si sou al Berguedà, no us podeu perdre la Fira de Sant Josep.
Allà hi actuaran els Castellers de Berga i els Segals d'Osona. L'actuació serà també al migdia, a la plaça de l'estació.
I finalment, a Badalona, els micacos celebraran la seva diada d'inici de temporada.
Serà a baix de tot del carrer del Mar, a la mal anomenada plaça del Pou del Greix. A banda dels locals, també hi haurà els Castellers d'Esplugues i els Castellers de Barcelona.
I nosaltres arribem al moment de tancar la paradeta. Tornem d'aquí a 7 dies a les vostres emissores habituals, a Mataró Ràdio, a Ràdio Arenys i a Ràdio Calella Televisió. I a través del podcast de Spotify, que trobareu enllaçats a tots els nostres comptes a les xarxes socials. Recupereu-los tots, doneu-los una segona vida. Salut i castells.
Ràdio Arenys, 91.2 FM.
You're a butterfly and you want to be in flowers and you want to meet Dalai Lama, reach Nirvana. Because I loved you, love me. I just want you to be in flowers with me. I'm a little child and I want to be held in your arms. Any fool can see that it's nothing new, but I need you because I loved you, love me. I just want you to see the little child in. There's a butterfly that's in my heart. It lives in me when we're apart. But preferably, you'll stay with me because I love you, love me. I just want you to be the butterfly.
Ràdio Arenys, 91.2 FM.
Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Jordi Cortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.